Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Karen Madrid.
Sabadell tindrà més càmeres de videovigilància al carrer. A les 5 que ja estan en marxa en llocs com l'Ajuntament de Sabadell, Fira Sabadell i la Comissaria de la Policia Municipal, se n'hi sumaran 3 més al barri de Can Deu. L'alcaldessa Marta Farrés assegura que els índexs de criminalitat no són elevats a la ciutat, però que una major vigilància pot permetre millorar les xifres.
De delictes per cada 1.000 habitants, la dada del 2018, que és l'última que tenim, estem amb delictes per 1.000 habitants d'un 38,4%, perquè feu una idea, Hospitalet de Llobregat està en un 62,3%, Terrassa està en un 38,1%, per tant, molt similar a Sabadell, Badalona amb un 56,3%, vol dir que és una bona dada. Malgrat tot, jo crec que ens faríem trampes al solitari si penséssim que amb aquesta dada ja n'hi ha prou, que no cal seguir apostant.
Per fer realitat aquest augment de la videovigilància a temps real, cal una nova sala de comandament de la policia. Les obres per fer-la realitat ja estan en marxa i, en paral·lel, el govern municipal també ha iniciat els tràmits per construir una nova comissaria darrere de la Biblioteca del Nord. És la principal notícia d'aquest divendres 30 d'agost, però n'hi ha d'altres que repassem a continuació.
Titulars.
Bon dia.
Bon dia, Karen.
Les piscines municipals han guanyat banyistes aquest estiu i han marcat un nou rècord.
El 25 d'agost, les 5 piscines municipals havien superat en prop de 16.000 el nombre d'usuaris de l'any passat, arribant pràcticament als 285.000. La regidora d'Esports, Laura Reyes, fa un balanç bo d'aquesta campanya.
Estem contents i la valoració és molt positiva envers que han augmentat, tot i que, com tu ben dius, falten uns dies perquè s'acabi aquesta temporada, però ha incrementat les visites a les nostres piscines, tant a la bassa com a la resta de piscines. O sigui que ha sigut molt bona.
La bassa tancarà aquest diumenge, mentre que Can Uriac i Can Marcet ho faran el 6 de setembre i Campo Amor i Olímpia l'11.
En esports, Jesús Olmo i Boris Garros són les dues úniques baixes confirmades que tindrà el Centre d'Esports Sabadell per visitar aquest diumenge l'Atlético Levante.
El primer no s'ha recuperat del cop al taló que va rebre contra el Castellón, mentre que el segon va notar una punxada a la cuixa i s'ha entrenat al marge durant tota la setmana.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Abans de desgranar aquestes i altres notícies, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 31 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen altes. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Manuel Álvarez, bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui la jornada es presenta inestable. De fet, ja comencen a créixer algunes nuvolades a zones de muntanya, però que no només afectaran a zones de muntanya, sinó que a partir de mitja tarda també afectaran a zones de la depressió central. En aquests sectors s'esperen precipitacions en forma de xàfec, amb tempesta i fins i tot amb alguna pedregada. Podrien fins i tot anar acompanyades de ratxes fortes de vent. Per tant, davant d'aquesta situació, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís per intensitat de pluja, precipitacions que podrien descarregar molta quantitat d'aigua en poca estona, sobretot a punts de l'interior de la meitat nord. Allà on és menys probable, on no se n'esperen precipitacions, seria al litoral, a l'extrem nord-est i també a les Terres de l'Ebre. Pel que fa a la temperatura, avui la màxima encara pujarà una miqueta més. De fet, ja se superen els 30 graus a molts punts del territori i s'assoliran fins i tot els 35 a punts de l'interior del quadrant nord-est, de la Catalunya central, interior de les Terres de l'Ebre i també a Ponent. La situació d'inestabilitat s'allargarà almenys fins la jornada de dilluns. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moment per comprovar com funciona el transport públic. Cristina Adrián, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Funciona amb normalitat?
Sí, ara mateix podem parlar de cap incidència destacable tant a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de Generalitat i Rodalies de Catalunya. Només recordar que està prevista la normalització dels trams en obres de les línies 1 i 2 de metro demà i de la línia 5 de metro i del funicular de la Vidrera el proper dilluns. També informar que la CGT ha convocat aturades parcials per avui per diumenge a Rodalies de Catalunya. Els serveis mínims garantiran la circulació del 40% de 12 al migdia a 4 de la tarda i de 8 a 12 de la nit a totes les línies de Rodalies de Catalunya. La resta del dia circularà amb el servei habitual. I això és tot el moment des del Centre d'Informació Transmet. Molt bona tarda.
Gràcies, Cristina. Bon dia. Pel que fa al trànsit, a aquesta hora, situació molt tranquil·la. El conjunt de la xarxa viària catalana, també les vies més properes a Sabadell, no hi ha problemes, ni a les vies més properes a la ciutat, ni d'entrada ni de sortida a Barcelona. Passant 5 minuts de 2:15, entrem en matèria amb Antoni González de les Vies de So.
La notícia del dia.
Comencen les obres de la nova sala de comandament de la policia municipal. Els treballs permetran als agents augmentar la videovigilància en temps real i tenir una sala de control de crisi gràcies a les noves tecnologies. Les obres han costat 436.000 euros i tot el material es podrà traslladar a la nova seu de la comissaria que el govern de Marta Ferrés vol construir al nord. Alice Grell, bon dia.
Bon dia, Karen. El nou espai de Can Marcet començarà a estar operatiu a principis de 2020 i forma part del programa europeu Magneto, que incorpora noves tecnologies per a la recepció d'imatges i dades en temps real. La principal novetat és, doncs, la instal·lació de més càmeres a l'espai públic, ja que l'Ajuntament ha començat els tràmits per instal·lar-ne 3 més al barri de Can Deu, que se sumarien als 5 espais que ja compten amb videovigilància. L'intendent del cos de policia de Sabadell, Josep Antoni Quesada, explica com ha de funcionar el nou sistema.
Al millor te passa una informació que hi ha una persona que acaba d'atracar una altra persona i va vestida de no sé quina manera. Això te permet, a través de processos de software, discriminar la quantitat d'imatges. I al millor encaixa aquesta imatge i pots tenir un fotograma a través de la gravació de vídeo que permet una identificació posterior, la localització i la detenció i que respongui de la seva fechoria. O respongui d'aquest delicte, per dir-ho d'aquesta manera. Aquesta és l'única utilitat que té el sistema de càmeres, eh? No en té cap més.
Quesada ha defensat que el sistema està molt controlat i que no se'n pot fer un ús arbitrari. De fet, Marta Ferrés, alcaldessa de Sabadell, ha assegurat que Sabadell es troba en un índex de criminalitat similar a les ciutats com Terrassa i per sota de l'Hospitalet i Badalona, però es vol augmentar la presència de càmeres al carrer.
Hi haurà més càmeres al carrer i, per tant, podrem detectar incidents que hi poden haver a la via pública doncs en temps real a través d'aquestes càmeres i, per tant, ho veurem de seguida, no? Primeres càmeres, doncs les instal·larem, això sí que ha sigut ja una decisió d'aquest govern, eh? Per tant, que esperem que al llarg de l'any que ve intentem les podem executar, perquè té tot un procés, no es poden instal·lar càmeres per sort, jo dic per sort, de forma tan senzilla, sinó que s'han de demanar autoritzacions.
Aquesta actuació serà compatible amb el trasllat de la seu de la policia local de Can Marcet. De fet, el nou govern ja ha iniciat els tràmits perquè es construeixi una nova comissaria darrere de la Biblioteca del Nord i espera començar l'equipament el 2022. Jesús Rodríguez és regidor de Seguretat i Civisme.
El fet de construcció de la nova comissaria al Nord és una oportunitat per via pública rescabir aquests problemes que teníem de logística. Aquí a via pública havia una falta d'espai total per el desenvolupament de les tasques del dia a dia de la ciutat. Pensem que vialitat, obres públiques i manteniments en la futura comissaria allà, aquí la policia deixarà una sèrie d'espais i aquesta sèrie d'espais seran els que estaran reaprofitats per tots els departaments que tenia baix.
Per Rodríguez, la presència de càmeres al carrer servirà per lluitar contra la delinqüència, però també contra l'incivisme.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Urbanisme treballa per evitar un possible enderroc de la fàbrica i despatx Camp Germans. L'Ajuntament ha confirmat que el propietari ha començat els tràmits per fer obres a l'espai, però assegura que s'està negociant perquè no es perdi l'edifici, un edifici que està catalogat com a altres béns al Pla Especial de Protecció de Patrimoni i que té una protecció molt laxa.
Marc Molina, regidora d'Urbanisme, ha volgut deixar clar que no hi ha cap obra projectada per demolir l'edifici, ja que abans s'ha de presentar un pla de millora urbana que el propietari estaria elaborant. Sense aquest pas previ, no es pot atorgar la llicència d'obres, com detalla la regidora.
El propietari ha de presentar un pla especial de millora urbana i està treballant amb aquest pla especial. Ja porta molt de temps parlant amb els serveis tècnics d'urbanisme d'aquí de la casa i estan fent reunions. Del tema és salvaguardar aquesta part de l'antiga fàbrica. O sigui, ja s'està començant, però no hi ha cap enderroc. És a dir, no. S'està fent el pla especial de millora urbana, però no, de moment no es pot enderrocar res.
Malgrat això, la fàbrica Camp Germans només té una protecció documental, el que implica que només caldria elaborar un estudi històric patrimonial amb un aixecament gràfic dels seus elements. Ni la volumetria ni els elements de la nau estan protegits pel pla vigent. Per això, la intenció del govern és portar el Pla Especial de Protecció de Patrimoni, elaborat per l'anterior mandat, al ple durant el tercer trimestre d'aquest any. Ho detalla Molina.
Tot el que estava bé passada d'ell continua estant bé, tant amb l'anterior mandat com ara, i llavors jo sé que no es va poder presentar en el seu moment per una malaltia del propi arquitecte, i llavors, si tot va bé, espero i desitjo que durant aquest trimestre es pugui presentar i es pugui aprovar en ple. Arribem.
Les naus Camps i Germans estan datades de principis del segle XX i són obra de l'arquitecte sabadellenc Joaquim Mannic.
La bassa i les quatre piscines municipals tancaran l'estiu amb un increment de banyistes respecte al 2018. En el que portem de temporada, els cinc equipaments han registrat prop de 285.000 usuaris, pràcticament 16.000 més que l'any anterior. Una xifra que encara creixerà perquè algunes de les instal·lacions romandran obertes fins al pròxim 11 de setembre. Núria García, bon dia.
Bon dia, Karen. Les piscines de Sabadell van obrir portes el 14 de juny, el 19 en el cas de la bassa, uns equipaments que fins al 25 d'agost han registrat gairebé 285.000 banyistes. En el cas del recinte lúdic de Sant Oleguer, que tanca el pròxim diumenge, els visitants han crescut en 19.000 en relació a l'estiu passat. També augmenten els usuaris a Can Marcet, Olímpia i Can Uriac, mentre que es mantenen estables a Campoamor. Totes quatre sumen a hores d'ara gairebé 122.000 entrades, unes 2.000 més que l'any passat. La regidora d'Esports a l'Ajuntament, Laura Reyes, atribueix els bons registres a diversos factors, com ara que la temporada va començar uns dies abans i han hagut diferents episodis de calor extrema i s'han fet millores a les instal·lacions, en especial a la bassa.
Crec que és un dels factors que també ha fet que millori que la gent pugui assistir a la bassa. Per exemple, la reforma que va haver i que vam tenir un any sense poder obrir la piscina, potser la gent tenia enyorança i tenia ganes de tornar-hi. Els tobogans de la zona d'adults, com la de la zona infantil, han fet que potser sigui més atractiu el poder anar a visitar.
En el cas de l'equipament de Sant Oleguer, encara queden pendents algunes obres que es faran abans no comenci la temporada de 2020, com són la renovació i la impermeabilització de l'illa central de la bassa. També es mantindrà de cara als anys següents la venda d'entrades per accedir al recinte a través d'internet. A falta de xifres tancades, la regidora d'Esports valora positivament l'acollida que ha tingut la mesura que s'estrenava aquesta campanya.
No tenim xifres encara, que aquest sistema de poder comprar l'entrada per internet ens ha anat molt bé. Llavors, suposo, o sigui, de cara a la resta d'anys, això es tornarà a fer, perquè és un bon reclam que potser la gent també, avui en dia, el jovent i tot tipus de persones, pot utilitzar i utilitza la veritat.
La temporada s'ha allargat uns dies més respecte de l'any passat, així la bassa tancarà el pròxim diumenge, mentre que Can Marcet i Can Uriac ho faran el dia 6. Campoamor i Olímpia seran les més tardanes i no abaixaran la persiana fins a l'11 de setembre.
Instagram @radiosabadell. Segueix-nos.
La sala d'actes del Centre Cívic de Cal Balsac acollirà aquesta tarda una trobada per fer front al projecte de llei de contractes de serveis a les persones, també coneguda com a Llei Aragonès, en referència al seu impulsor, el vicepresident del govern català Pere Aragonès, d'Esquerra Republicana. Els contraris a la iniciativa Sabadell volen organitzar-se i per això convoquen una assemblea oberta.
Més d'una desena d'entitats i organitzacions de la ciutat ja s'han sumat a la plataforma Aturem la Llei Aragonès. Es trobaran a 8:15 de la tarda a Cal Balsac per explicar des del seu punt de vista què és la Llei Aragonès i com afectarà el dia a dia de les persones. Alerten que obre la porta a una de les majors onades privatitzadores que mai s'hagin vist a Catalunya en sectors com la sanitat, l'educació i els serveis socials, que podrien quedar, diuen, en mans de grans corporacions i empreses. Pels organitzadors, aquests són un dels serveis públics més bàsics i sensibles per la cohesió social. A l'inici del tràmit parlamentari, la diputada vallesana de la CUP al Parlament, Maria Sirvent, destacava el paper del projecte de llei.
Consolida aquest model mix público-privat que ens ha portat a aquesta situació de degradació dels serveis públics i a més llegim que aquesta llei és una llei que encara és més mercantilista que la llei de contractes general perquè especifica que el valor del preu és el més important i que el preu valdrà un 40% per contra del que es pot fer ara que podria valdre menys encara que seria un 20%.
L'objectiu de la iniciativa a Sabadell Aturem la Llei Aragonès en defensa d'uns serveis públics per totes és frenar-ne l'aprovació.
Encara en pàgina política, Ciutadans demanarà que l'Ajuntament inclogui la biomassa forestal com a font d'energia.
Des del Partit Taronja consideren que els plans d'actuació municipal haurien de preveure usos per fer un aprofitament energètic de la biomassa. El regidor José Luis Fernández considera que cal començar a reflexionar sobre el pla d'acció i energia sostenible que caduca l'any que ve per ampliar el nombre d'energies renovables contemplades. De fet, considera una irresponsabilitat amb el medi ambient i una falta de compromís amb els boscos de la ciutat que no s'hagi tingut en compte la biomassa fins ara.
Notícies migdia. La informació de Sabadell i la comarca a l'instant.
Arribem al punt horari de 3:15. És moment de sortir fora de Sabadell. Anem als municipis de la comarca perquè els grups Roba Estesa i El Diluvi són els caps de cartell de la Festa Major de Sant Quirze, que comença oficialment aquest vespre. La celebració inclou un centenar d'actes fins dilluns programats de forma conjunta per l'Ajuntament i les entitats del municipi. La cultura tradicional i popular i la música són els grans protagonistes de la festa, que coincideix amb quatre celebracions més a la comarca.
El tret característic de la Festa Major de Sant Quirze és que el disseny del programa ha anat a càrrec tant de les entitats com de l'Ajuntament. Per això s'ha pogut fer un programa extens i a gust de tots els públics. Una de les prioritats, però, era enfortir la presència de la cultura popular.
Retrobar-nos amb la cultura popular que havia desaparegut totalment i que en aquests darrers anys l'hem anat fent aparèixer fins que ja l'hem consolidada, no? I tenim els castellers, tenim ball de bastons, tenim les sardanes ben situades al mig del poble, bueno, aquestes coses que sembla que no siguin importants però que en són molt. I l'altre és que la colla gegantera i la colla de diables en quasi celebren anys. La colla de diables en fa 25, la colla gegantera en fa 35 i per tant estem de supercelebració.
Així ho deia l'alcaldessa Elisabet Oliveres, que també explica que l'altra línia és un programa de Festa Major de Sant Quirze on cal la promoció del mateix municipi en qüestions com la música.
Tenim grans músics, gent que fa coses molt interessants, tenim una guitarra i hi ha diferents formacions, i hem creat un espai nou, perquè un espai físic a la Rambla Lluís Company, on hi haurà els concerts dels grups locals, a banda de que també ens acompanyen mentre fem altres activitats, no?
Entre aquestes activitats destacades hi ha el de la Festa Major de Sant Quirze, hi ha la Cursa Popular, la Festa Holi i l'espectacle de Toni Albà, Audiència i Real. La festa acabarà dilluns amb el Castell de Focs.
Sant Quirze no és l'únic municipi vallesà que està de Festa Major aquest cap de setmana. A Matadepera, el pregó a càrrec de la banda municipal per commemorar el seu 35è aniversari donarà avui el tret de sortida oficial a la celebració, seguit de l'actuació dels Catarres i de la banda del Cotxe Rojo.
Demà al matí hi haurà diverses activitats que donaran pas a la Cursa Popular de Matadepera. Sardanes, un de Germano i la Festa Jove. Diumenge en destaquen la Cercavila i l'espectacle del Maclari. El piromusical tancarà la celebració dilluns a la nit. D'altra banda, Santa Perpètua de la Mogoda enceta avui la seva festa amb una cercavila de gegants i un espectacle i pregó. Demà és el dia fort amb la cursa de Festa Major, el Correfoc i el ball de l'Orquestra Metropol, entre d'altres. La festa s'allargarà fins dilluns quan s'han programat havaneres al Castell de Focs i el concert de Big Black Rhino. I com us explicàvem ahir, també estan de Festa Major Setmanat i Palau Solità i Plegamans, tots dos marcats per la incorporació del feminisme i la lluita contra les violències al programa d'actes i als espais on es desenvolupen.
I ara sortim fora de la comarca. El personal de Terra d'Iberia alerta que el conflicte es pot allargar si l'empresa no té voluntat d'acord.
El president del comitè d'empresa, José Antonio Ramírez, no descarta noves mobilitzacions a partir del mes de setembre si la direcció de la companyia no mostra una voluntat real per assolir un acord i denuncia la precarietat de bona part de la plantilla.
Una realitat del 50% dels treballadors amb un contracte precari a aquest aeroport i un 50% de treballadors fixes. Estem en un aeroport que és el segon aeroport d'Espanya, el cinquè d'Europa, un aeroport que està creixent al voltant del 5% de forma constant i on creix l'activitat, on creix els passatgers, però no creix la plantilla per atendre aquests passatgers. Aquí no s'estan reclamant pujades de sou, s'estan reclamant que aquelles mesures de productivitat serveixin per atendre millor els passatgers i que aquest aeroport tingui el servei als passatgers, als ciutadans que es mereix aquesta societat.
Ramírez reconeix que les negociacions amb la direcció estan en un moment de ruptura perquè ja diu qui no s'atreveix a fer un pas decidit per solucionar els problemes. La UGT ha xifrat el seguiment de la vaga en el 70%.
La vaga a Renfe convocada pel sindicat UGT obliga a cancel·lar 222 trens de viatgers a tota Espanya dels 601 que havien de circular.
La vaga parcial es concentra en dos torns, des de les 12 fins a les 4 i fins a les 8 a la mitjanit. Durant aquest temps circularan el 70
48% dels trens AB i trens de llarga distància i el 65% dels de mitjana distància. Pel que fa a Rodalies, circularan el 40% dels trens. La resta del dia el servei serà l'habitual.
Els sindicats de Ryanair denuncien pressions de la direcció als treballadors per anul·lar la vaga.
El secretari general demana al govern espanyol que obligui a la companyia a complir amb la legislació laboral espanyola. La vaga convocada pels tribunals de cabina està prevista durant 10 dies del mes de setembre.
Els 15 migrants rescatats per l'Open Arms que acollirà a Espanya ja han arribat a Cádiz a bord del vaixell Audaz.
Es tracta de 14 homes i una dona de 7 nacionalitats diferents, concretament provenen d'Eritrea, el Sudan, Gàmbia, Ghana, Nigèria, Libèria i Etiòpia, i portaven més de 3 setmanes a bord de l'Open Arms esperant autorització per entrar a un port segur.
Troben un possible artefacte a l'aigua a la platja del Cristall de Badalona.
La Guàrdia Urbana n'ha coordenat una part i prohibeix el bany mentre la Guàrdia Civil l'examina per saber-ne l'origen i les característiques de l'objecte. Un banyista ha localitzat el possible artefacte 3:15 i ha donat l'avís, segons informa Protecció Civil.
I en últim punt, la justícia escocesa descarta aturar cautelarment la suspensió del Parlament Britànic a l'espera d'una vista judicial el 3 de setembre.
El jutge encarregat del cas, Lord Doherty, no ha acceptat la petició de mesures cautelars contra la decisió impulsada pel primer ministre Boris Johnson, perquè creu que encara hi ha temps per fer una audiència completa abans que es faci efectiva la paralització parlamentària. A banda del cas als jutjats d'Escòcia, hi ha en paral·lel 2 intents judicials més per aturar la suspensió, una Belfast a Irlanda del Nord i l'altra a Londres. Tots dos encara estan sent estudiats per les instàncies corresponents. L'ex-primer ministre britànic John Major s'ha sumat a l'acció legal per aturar la suspensió del Parlament de Westminster.
El David, un client amb molts dubtes i un banc amb moltes respostes, es coneixen el 2009. Qui li havia de dir al David que 10 anys després el seu banc seria un dels que sempre hi són?
Una història de Banc Sabadell i David, client des de 2009. Sabadell, sé on siguis.
Aquest estiu, sol, platja i molta vitamina. Divendres i dissabtes, de 10 a 12 de la nit,
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Música electrònica, sense interrupció. Non-stop, non-stop, non-stop.
Vitamina Dance, de la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a les xarxes, @vitamina946.
Vitamina.
I recorda, tornem al setembre.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Us ho dèiem en titulars, Jesús Olmo i Boris Garros es perdran l'Atlético Levante Sabadell de diumenge a les 7 a Bunyol. Pau Vituri, bon dia.
Bon dia, Karen.
Antonio Hidalgo acaba de confirmar fa uns minuts en roda de premsa les dues absències de cara a la convocatòria de demà.
Quan l'equip s'entrenarà per últim cop a Sabadell, enfilarà cap a terres valencianes fent parada a Tarragona, on dinarà l'expedició. Olmo no ha pogut recuperar-se a temps del cop que va patir al taló davant el Castellón, mentre Boris Garros, amb molèsties al quàdriceps, també es perdrà aquesta segona jornada. En canvi, Hidalgo ha confirmat que Manu Lanzarote està molt millor, amb la qual cosa el mitjapunta podria entrar a la convocatòria. El tècnic de Canovelles també ha parlat d'allò que han de millorar per sumar els primers punts de la temporada. Ha demanat als seus jugadors més paciència en l'últim terç de camp per generar més perill al rival. Això sí, no es planteja fer grans canvis tàctics. De fet, Hidalgo ha alertat que no es pot posar en dubte el sistema cada vegada que perdin un partit.
Nosaltres tenim una idea, i més enllà dels tres centrals, els dos centrals, quatre centrals, cinc centrals, el que vulguis, nosaltres tenim una idea. Després hem de plantejar coses. Jo tinc molt clar l'idea que tinc al cap del que farem diumenge. Tenim moltes variants a fer durant tot l'any. La mateixa idea que quan vaig arribar, han passat 4 mesos, la meva idea al cap no canvia. Si cada cop que tenim una derrota dubtem del que fem, ens passarà el de l'any passat.
Com el Sabadell, l'Atlético Levante també va arrencar la Lliga en derrota, en el seu cas al camp del Villarreal B. Hidalgo ha dit que, tot i haver canviat profundament la plantilla, mantenen l'entrenador Luis García Tevenet, de qui ha parlat bé per la seva valentia i la seva bona feina, especialment quan el seu equip té la pilota. Tots dos confien a sumar els primers punts de la Lliga, el que portarà confiança qui ho faci, però Hidalgo sap que han de fer moltes més coses bé perquè aquest triomf arribi.
El que té al principi de Lliga és que tens la sensació de que has de sumar d'hora, però per sumar d'hora o per sumar punts has de fer moltes coses, has de plantejar coses, has d'agafar posicions, diferents altures, confiança en la pilota, un bon ritme de pilota, sense la pilota has de ser molt intens, has de minimitzar, has de saber que el rival la tindrà, perquè l'Atlético Levante és un equip que li agrada tenir la pilota, que té molta pilota, que té jugadors molt dinàmics.
I a Bunyol Pau també confia en rescabalar-se de la derrota en el debut a la Lliga contra el Villarreal B.
Sí, el filial granota només ha perdut un partit a casa contra el Centre d'Esports en la seva història i tradicionalment també sempre ha estat un rival dur de batre a la seva ciutat esportiva. Ara bé, arrosseguen una ratxa de la temporada passada de 3 derrotes consecutives a casa quan ja tenien la salvació a la butxaca. Dani Cárdenas és el porter agarenc d'aquest Atlético Levante.
Jo me'n recordo fa 2 o 3 anys vam jugar a Sabadell Catalana, Sabadell, no, jo soc de Matà de Pere i jugava a Matà de Pere, i fa 2 anys pues, vam jugar...
Bé, no podíem escoltar en aquest cas Dani Cárdenas. Recordem que l'Atlético Levante Sabadell arrencarà diumenge a les 7 a la ciutat esportiva de Bunyol, des de mitja hora abans a la sintonia de Ràdio Sabadell.
A Primera Catalana, el Sabadell Nord segueix reforçant la seva plantilla a una setmana per l'inici de Lliga. Els del club de Can Urià, que han anunciat aquest matí el fitxatge d'Arnau Guitart, central de 23 anys, que arriba procedent del Matadepera de Segona Catalana.
Un fitxatge que reforçarà una línia marmada per la lesió de genoll de llarga durada d'Alejandro Alegria. Guitart guardava un bon record del conjunt de Quico Díaz de quan es van enfrontar a Segona Catalana.
Jo me'n recordo fa 2 o 3 anys vam jugar a Segona Catalana, a Sabadell, no, jo soc de Matà de Pere i jugava a Matà de Pere, i fa 2 anys pues, vam jugar en contra i vaig veure que era un equip que amb molta ambició, amb moltes ganes de pujar, i l'any passat vam fer un molt bon paper a Primera Catalana, i bueno, jo espero portar el màxim de mi per seguir a Primera Catalana, i mira, i si després en un final podem mirar més amunt, però primer de tot salvació i a mort amb el Sabadell Nord.
El fitxatge d'Arnau Guitart s'afegeix a la sessió en els últims dies de l'ex del Centre d'Esports Jandro Moreno. A tot això, l'equip de Quico Díaz disputarà diumenge a les 12 a Can Puigcener el seu últim amistós. Serà contra el Viladecans de la mateixa categoria. Recordem que el Sabadell Nord engegarà el 8 de setembre a Rubí el seu segon any a Primera Catalana.
Avui comença Walbridge a Polònia, l'europeu de bàsquet en cadira de rodes. La selecció espanyola ja hi és des de dimecres i un cop més estarà dirigida des de la banqueta pel sabadellenc Òscar Trigo.
El també tècnic del Global, de fet, es va penjar la medalla de bronze a les edicions del 2011 i el 2013. Espanya arriba a aquesta cita amb un clar objectiu en ment, ser com a mínim semifinalista i endur-se un dels 4 bitllets que donen accés als Jocs Paralímpics de Tòquio. El debut de la selecció serà demà a 6:45 PM contra Holanda, un dels cocos del grup. Trigo espera començar amb bon peu contra una de les seves bèsties negres.
Per nosaltres és important aquest partit, primer per començar bé la competició, després guanyant aquest equip que ens ha guanyat els últims les dues últimes competicions, el que fem és donar un pas endavant, una mica al matar el nostre monstre, i tercer, a més, és un equip que estarà a la pomada per estar entre les 4 posicions de Olímpiques.
Dels 6 integrants d'aquest grup B, els 4 primers passen a quarts de final. En aquesta primera fase, Espanya també s'ha de veure les cares amb Rússia, Israel, França i Turquia.
El Rally de la Llana ja escalfa motors. Ahir va tenir lloc a les instal·lacions d'Autosi la presentació de la 20a edició de la cursa, que arrencarà al Parc Catalunya el pròxim 14 de setembre.
A l'acte hi van assistir, entre d'altres, Laura Reyes, regidora d'Esports, o Tati Sanchís, representant de la Federació Catalana d'Automobilisme. Durant l'exposició es va voler posar en valor la història d'una carrera que enguany presentarà una edició continuista respecte a la de l'any passat, amb alguna excepció. Jaume Marco, president del Motor Club Sabadell, explica una de les principals novetats.
Hi haurà un seguiment via GPS de tots els vehicles del ral·li. Això voldrà dir que a la base del ral·li tots els vehicles amb un monitor veurem en tot moment on estan, i aquest seguiment n'hi ha incorporat amb una possibilitat de que si hi ha algun incident o algú li passa alguna cosa pugui comunicar, o la base pugui comunicar amb el vehicle de forma automàtica.
L'organització del Rally de la Llana també ha volgut donar un cert protagonisme a les dones. Serà un equip femení l'encarregat de portar el cotxe 0 dins la caravana de seguretat. Recordem que la cursa és puntuable pel Campionat de Catalunya de Rallis d'Asfalt i arrencarà el 14 de setembre.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Gràcies, Pau, bon dia.
Bon dia.
Menys d'un minut per les dues, tanquem el Notícies Migdia d'aquest divendres 30 d'agost, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web de casa nostra, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials Facebook, Twitter, Instagram. Tornem a les 4 amb els butlletins horaris i a les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.